Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 2 graus negatius a Sant Salvador de Guardiola, 2 graus positius a Olot i 6 graus a Amposta. I arrenquem setmana amb molts fronts oberts. El més immediat, fa pocs minuts ha acabat la gala dels Globus d'Or als Estats Units. La pel·lícula Sirat d'Oliver Laxe no s'ha emportat en aquest cas el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
I les grans triomfadores són sèries com The Pitt o Adolescència.
Doncs sí, i sens dubte, Una batalla tras otra és la gran triomfadora. Millor pel·lícula, millor guió i millor direcció per a Paul Thomas Anderson. En l'àmbit televisiu, els Globus d'Or han estat especialment agraïts amb Adolescència. La minissèrie s'ha endut fins a 4 guardons, entre els quals els de millor protagonista i millor secundari. I en cinema, per cert, Jessie Buckley i Wagner Moura han estat millor actriu i millor actor, respectivament.
I per cert, Oriol, que una de les imatges que he vist que comença a circular ja per xarxes és la cara de circumstàncies de DiCaprio,
sí,
quan la presentadora li ha fet aquesta broma.
You've won 3 Golden Globes, an Oscar, and the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's just insane.
Li diu, has guanyat 3 Globus d'Or, un Òscar, i el millor de tot és que ho has aconseguit abans que la teva nòvia faci 30 anys.
Doncs sí, una indirecta, bastant directa, home, de fet, que l'ha sabut entomar, eh? O sigui, potser ell pensava, què faig aquí ara mateix? Però bé, ha aguantat el tipus i déu-n'hi-do l'estomacada, sí.
T'ho has passat bé per això o no, la gala? O ha sigut més aviat avorridota? Són llargues,
sincerament,
aquestes
gales. Sincerament t'ho dic, eh? Avorridota ja és poc, perquè són 3 hores de gala amb moltes pauses publicitàries molt llargues,
sí.
I a més, doncs, evidentment, jo això ho he seguit a distància des de Washington,
sí.
Vull dir que tampoc no he pogut, diguéssim, gaudir de la presència de totes aquestes cares i aquests noms, que per cert són molts. És una gala, la dels Globus d'Or, que s'ha recuperat, s'ha ressuscitat, de fet, està pràcticament desapareguda, i ara sembla, doncs, que està revifant i força bé. Els ha sortit bé, ha estat molt entretinguda. Penseu que això és cinema i televisió tot en un, per tant, és molt més, diguéssim, enrevessat que els Oscars, sobretot a l'hora de seguir els guardons, perquè hi ha moltíssimes categories, i fa també, doncs, que s'allargui tant, no?, aquest motiu.
Doncs descansa, Oriol, gràcies.
Vinga, bon dia.
Això ens deixa la matinada als Estats Units i a Catalunya. Han seguit una nova nit amb els talls de les carreteres per protestar els pagesos contra l'acord comercial amb el Mercosur. Anem cap al Port de Tarragona, portaveu de Revolta Pagès, Eduard Escolar. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com heu passat la nit?
Doncs bé, avui serà una nit bastant gèlida, però bueno, a base d'escafants a les brases i tapats, ben tapats, doncs la suportem.
I per què continuen les protestes, Eduard?
Doncs bé, finalment ahir a última hora de la nit també vam aconseguir una mica el nostre objectiu, i en el cas d'aquí aquí al Port de Tarragona vam fer l'assemblea just abans de, doncs, de començar a ficar-nos cap als nostres llits i aguantar una mica aquí les brases, i vam acordar que aixecaríem el tall perquè, doncs, bé, les nostres demandes que doncs, les paraules que va dir ahir el conseller, necessitàvem alguna garantia més, doncs sembla ser que ha arribat a instàncies del president, i sembla, doncs, que tindrem una reunió amb el president de la Generalitat. I
per tant, aixecareu el tall.
Sí, aquí al Port de Tarragona anirem desmuntant tot el que tenim muntat i agafarem els tractors i marxarem cap a casa nostra.
És a dir, per situar-ho i entendre-ho, el conseller Ordeig us oferia un front comú a Madrid i a Brussel·les perquè s'escoltin les vostres demandes i acabar amb les protestes, i vosaltres vau dir que sí, però que el president es pronunciï i que es reuneixin vosaltres.
Correcte.
Val. I els contactes i les negociacions, per tant, entenc que continuaran, i la voluntat vostra és intentar revertir el que s'ha acordat.
Sí, nosaltres tenim clar que aquest tractat suposarà, doncs, un daltabaix pel sector, i per tant el que necessitem ara és blindar l'agricultura i la ramaderia del nostre país. Necessitem que aquest tractat perjudiqui el menys possible a tots nosaltres, i continuarem lluitant perquè així sigui.
Però, clar, això és una força menor, diguéssim, comparat amb tots els països europeus. No sé si hi ha una coordinació també europea en aquest sentit.
Sí, és evident, no? A veure, al final, com ja sabeu, divendres es va votar el Tractat de Mercosur, tot i això encara s'ha de ratificar aquest tractat. Sabem que doncs, encara fins i tot hi ha un pli d'esperança en què es podria arribar a no dur a terme, però això ja ho veiem una mica més complicat i, per tant, el que hem de fer ara és lluitar perquè la pagesia del nostre país no en surti perjudicada.
Eduard Escolà, de Revolta Pagesa, gràcies i que descansis.
Gràcies a vosaltres.
Avui tornarà a ser un dia també en què parlarem molt al Matí de Catalunya Ràdio, no només de pagesos, sinó també de finançament. Pel Matí de Catalunya Ràdio passarà el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero. Com s'afronta el tràmit parlamentari per aprovar aquest nou model de finançament? Com van les negociacions perquè Catalunya pugui recaptar tots els impostos? O hi haurà nous pressupostos, tant al Parlament com al Congrés? Són preguntes que ens traslladarem i que farem avui en plena àgora. I en política internacional, atenció, molt pendents del que està passant a l'Iran. Perquè la repressió de les protestes contra el règim ha deixat ja més de 500 morts. A més, hi ha una apagada informativa. Costa molt saber què està passant ara mateix a l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que ha rebut una trucada dels líders iranians i que s'està preparant per una reunió.
Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, the meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening.
Trump també ha afegit que no sap si ordenarà a les seves tropes actuar abans que se celebri aquesta reunió, aquesta trobada. I a partir de les 11 avui al Matí de Catalunya Ràdio també farem una àgora esportiva després del primer títol del Barça aquesta temporada.
I arriba Rafinha, se la prepara, xuta Rafinha! Gol, 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 gol,
3-2 contra el Real Madrid amb un Rafinha estel·lar. Ho comentarem amb Ramon Besa, amb Carme Barceló, Laia Tudel i Joel Díaz.
La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo.
També el Sabadell va jugar contra el Marbella. Federic Vincent, bon dia.
Bon dia.
També el centre d'esports. 5-0, ahir, eh?
Molt bé, una maneta.
Un partit de 100 primers, eh? Anem primers.
Molt bé, molt bé.
L'any que ve...
Què?
Ja la qüestió no és si el Sabadell pujarà a segona o no, sinó si ho farà abans o després de Setmana Santa.
Ja ho tenim aclarit. Vinga.
Llàstima és que no hi haurà un Sabadell Terrassa. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa que Nati Peluso, que ara sentíem, avui fa 30 anys, per tant, per molts anys. Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí, Frederic Vincent?
Barcelona mantindrà llums de Nadal per il·luminar alguns carrerons i donar així més sensació de seguretat. Ho destaca avui el diari La Vanguardia. Això es faria sobretot al barri Gòtic i al Born. Recordem que veïns i botiguers fa temps que reclamen una millor il·luminació a les seves zones.
Doncs serà Nadal tot l'any. I a Brussel·les?
Exigeixen que el govern britànic pagui una compensació financera significativa si abandona un acord que s'està acabant d'ultimar per restablir relacions després del Brexit. L'acord és per eliminar la burocràcia als exportadors britànics d'aliments i begudes. Segons diu el Financial Times, Brussel·les ha demanat incloure que Londres pagui una mena de penalització si un altre partit governa el país i fa marxa enrere en aquest pacte.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
La Fiscalia ha obert una investigació contra el president de la Reserva Federal. El motiu és la renovació de la seu de la institució a Washington i si el president, Jerome Powell, va mentir al Congrés sobre l'abast del projecte. Ara bé, el mateix Powell diu que això és una represàlia perquè ell s'ha negat a cedir a la demanda de Donald Trump de retallar els tipus d'interès.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb les accions de les principals empreses del país que han arribat a la borsa al màxim del que portem de dècada. S'han vist impulsades, sobretot, evidentment, per la intel·ligència artificial.
Avui és dilluns, Sant Tornem, i és 12 de gener i ens despertem amb 2 graus sota 0 a la Vall d'en Bas, 1 grau positiu a Torres de Segre al Segrià i 8 graus a Vilanova i la Geltrú. Avui un dia tranquil, un dia amb capes de núvols prims que ens aniran creuant tant al matí com a la tarda, per tant farà o sol o ressol, amb algun banc de boira aquesta hora del matí, a l'interior que s'aixecarà ràpidament i la temperatura serà prou suau al migdia, màximes de 10 a 12 graus a l'interior, fins als 15 a 16 graus podrien arribar les temperatures a la costa.
I avui a la hora del matí, en David Madí, amb un Montserrat Nebrera, en Pau Llong i en Mafra Blanco. Per entre altres, parlarem amb Pere Navarro, que és director de la DGT, sobre aquesta polèmica que continuen arrossegant les balisses B-16. Recordem que és una balissa que s'ha de portar, és obligatori portar-ho en el vehicle, en el cotxe. En el cas de Catalunya et multen si no ho portes, en el cas d'altres comunitats autònomes no. Doncs bé, li preguntarem avui al director de DGT què en pensa de tot plegat i també d'aquesta polèmica, perquè ha aparegut un mapa a través d'internet, on es mostren totes les balises i tu pots anar seguint com cap on va la balisa en tot moment. No hi ha dades, evidentment, dels conductors, però sí que doncs, és una mena d'instrument de control denuncien algunes veus. En parlarem a partir de 8:45 del matí. Abans són les 6:11. Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I comencem parlant de l'Iran. Perquè ja són més de 500 morts a l'Iran en les protestes contra el règim integrista després de 2 setmanes de manifestacions.
El grup d'activistes pro drets humans Harana, que té la seu als Estats Units, xifra en 10.600 els manifestants detinguts. Davant el bany de sang, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha donat suport als manifestants i milers de persones han protestat contra el règim iranià a Londres, París, Berlín i Lisboa. Donald Trump ha assegurat que líders iranians li han trucat per negociar després de les amenaces de Washington d'intervenir en el conflicte. El president de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'atiar les protestes d'aquestes 2 setmanes, de sembrar el caos i el desordre.
Els Estats Units i Israel són aquí, donant instruccions a aquesta gent, dient-los, endavant, us donem suport. Són els mateixos que van colpejar el nostre país i van matar els nostres joves i nens, i ara els donen ordres. Fes això, et fem costat. Fes actes de sabotatge i tindràs el nostre suport.
Teheran avisa que si els ataquen respondran amb atacs contra les bases nord-americanes al Pròxim Orient.
Israel està preparat per intervenir contra l'Iran si la situació ho reclama.
El primer ministre Benjamin Netanyahu aposta, igual que Donald Trump, per alliberar el poble iranià del règim integrista.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Mentre eleva l'alerta militar per si de cas, Israel mira amb molta atenció el que passa a l'Iran. Netanyahu insisteix en el mateix missatge que ja enviava quan els dos països s'atacaven amb míssils al juny, que l'enemic és el règim, no els iranians.
Tots esperam que la nació iraniana s'alliberi aviat del jou de la tirania i que quan arribi aquest dia, Israel i l'Iran tornin a ser aliats lleials en la construcció d'un futur de prosperitat i pau per tots dos pobles.
Una intervenció nord-americana seria celebrada per un Netanyahu que a finals d'any ja va dir a Trump que calia contemplar la possibilitat d'atacar l'Iran. En aquell moment, el motiu era el rearmament nuclear. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui també posarem el focus a Groenlàndia. Donald Trump ha ordenat a l'exèrcit que prepari un pla per envair Groenlàndia. Però ha topat amb la resistència dels càrrecs militars.
Sí, a veure, la notícia la va publicar ahir el diari britànic The Mail on Sunday. Diu que Trump ha fet un encàrrec a un comandament especial d'elit, però els caps de l'Estat Major han declarat que aquest moviment podria ser il·legal i no tindria el suport del Congrés. En aquest context, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, ha retret a Trump les seves acusacions a Dinamarca de deslleialtat i li ha recordat que aquest país escandinau ha perdut vides com a soci dels Estats Units.
La retòrica amenaçadora de l'administració nord-americana contra Dinamarca i Groenlàndia s'està rebent amb crítiques molt dures i amb raó. Al contrari, els Estats Units haurien de donar les gràcies a Dinamarca per haver estat un aliat molt lleial a l'Afganistan i l'Iraq al llarg dels anys. Més de 50 soldats danesos han pagat el preu més alt per aquesta lleialtat.
Precisament, Kristersson ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per reforçar la seva defensa aèria, especialment de les principals ciutats del país, tot i que ho ha justificat per l'experiència d'Ucraïna.
I a Venezuela, els familiars de presos encara no s'han alliberat, exigeixen que surti de la presó.
Dies després de l'arribada al poder de Delcy Rodríguez i el seu germà, la qüestió dels presos polítics evidencia una fractura en el règim chavista.
La fiscalia veneçolana ha reconegut que un dels presoners polítics empresonats va morir dissabte passat d'un atac de cor mentre era atès mèdicament, assegura la fiscalia. Es tracta d'un policia que estava en una de les presons més sinistres del chavisme i la seva família estava precisament esperant el seu possible alliberament. Ja fa 4 dies que hi ha vetlles amb pregàries corals, espelmes enceses i angoixa a les portes de presons com, per exemple, el Rodeo, la Tumba i l'Helicoide.
Aquí van a salir libres, nosotros vamos a hacer presión, necesitamos que internacionalmente nos apoyen.
Él sufre de asma, el que empezaba a gritar como que estaba asfixiado y ellos no le hacían caso.
No s'estan produint els importants alliberaments promesos pel chavisme, fet que fa pensar als familiars dels detinguts i també a les ONGs que l'ordre de l'ala política chavista no estaria sent complerta per l'ala policial. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Cuba rebutja frontalment el desafiament de Donald Trump de deixar el país sense petroli veneçolà.
En un missatge a la seva xarxa social, el president dels Estats Units ha exhortat el govern cubà a arribar a un acord amb ell abans que sigui massa tard. L'economista i doctora en polítiques públiques de la Universitat de Nova York, Tamaris Bahamonde, calcula que un 33% del petroli de Cuba prové de Veneçuela. En una entrevista a aquesta casa anticipa que Cuba es pot situar a tocar del col·lapse, però creu que el règim es podria mostrar obert a negociar amb Trump.
El tema de la crisi veneçolana puede poner al gobierno cubano a reconsiderar algunas posiciones históricas, ¿no? Supongo que tendremos que esperar y creo que lo más importante es tener más claridad de a qué se refiere el gobierno de Donald Trump cuando dice que tienen que arribar a un acuerdo. Bueno, es que exactamente va a reclamar Estados Unidos que Cuba haga.
També a la seva xarxa social, Trump ha dit que li sembla bé textualment que el secretari d'Estat Marco Rubio sigui el pròxim president cubà.
I a tot això, aquest migdia, Alberto Núñez Feijóo reuneix la direcció del Partit Popular a Barcelona amb el nou model de finançament en el centre de la diana de les crítiques.
A les últimes hores, Feijóo ha avisat que no servirà de res el que els pugui dir la ministra María Jesús Montero a la reunió de dimecres amb els consellers d'Hisenda. El rebuig és, diu, i serà frontal.
Madrid, Tania Tàpia.
El PP es manté en peu de guerra contra el nou finançament. Als populars els és indiferent el que els pugui explicar dimecres Montero. La negativa serà total.
La nostra resposta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante. Y, por supuesto, esta respuesta la tendrá.
I ho escenificaran diumenge vinent en la trobada de tots els barons de Saragossa en plena precampanya a l'Aragó. El PSOE lamenta que Feijóo obligui, diuen, els seus territoris a girar l'esquena més recursos i confia que s'ho repensaran. Pilar Bernabé.
Una vez pasen este proceso de negación y de trauma porque no lo veían venir, van a decir que sí.
Però Feijóo es mostra determinat. El PP no contribuirà a un model que dilapida la igualtat entre els espanyols i només busca donar uns mesos més d'oxigen a Pedro Sánchez. Des de Madrid, Tania Tàpia per al matí de Catalunya Ràdio.
Matí en què també, per cert, reprèn a l'Audiència Nacional, a la seu de San Fernando de Henares, el judici contra l'expresident Jordi Pujol, els seus fills i també diversos empresaris.
Sí, entre avui i dijous han de desfilar davant del tribunal 32 testimonis, molts dels quals vinculats a grans grups empresarials com Copisa i Isolux.
La sessió d'avui arrencarà amb el testimoni de Jordi Puig Godes, empresari germà de l'exconseller d'Interior Felip Puig. Va fer negocis, segons el sumari, immobiliaris amb el fill gran de Pujol i va ser soci en algunes de les seves mercantils. Avui també serà el torn de Joan Anton Sánchez Carreter, assessor fiscal de la família Pujol Ferrusola. Al seu despatx professional a la capital catalana es van comissar documents crucials, incloent-hi el pendrive amb els estats dels comptes bancaris de tots els membres de la família Pujol Ferrusola a Andorra. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també aquest matí s'està important als jutjats de Catarroja.
Si es fa l'acarament entre l'excap de gabinet de Carlos Mazón i l'exconsellera imputada en aquesta causa, Salomé Prades. La jutja vol contrastar les diferents versions que han donat en seu judicial.
La magistrada ha acceptat l'acarament després dels WhatsApp que l'exconsellera d'Interior va aportar a la causa. En aquests missatges, la mà dreta de Mazón, José Manuel Cuenca, li demanava que descartés el confinament de la població. De confinar, res, per favor, calma, li va escriure pocs minuts abans de les 8 del vespre i quan les inundacions ja havien fet víctimes mortals. Cuenca va declarar davant la jutge de Catarroja que aquests WhatsApp estaven descontextualitzats. La jutge també acorda aquest cara a cara per aclarir si Cuenca va demanar a Prades que la tarda de la dona no molestés l'expresident valencià. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 19, més notícies amb Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Avui es constitueix oficialment l'operadora Rodalies de Catalunya fruit del traspàs del servei de la Generalitat.
El president Illa i el ministre Òscar Puente formalitzaran avui la constitució d'aquesta societat.
És una empresa mixta que té governança catalana, però la majoria d'accions estan en mans del govern espanyol. Per tant, per gestionar eficaçment el servei ferroviari, les dues entitats estan condemnades a entendre's. Segons el director del Centre d'Innovació del Transport CENIT i professor de la UPC, Sergi Saurí.
El que sí que preveu la societat mixta és que quan hi hagi decisions estratègiques ha d'haver-hi un consens, no? Ha d'haver-hi sempre una entesa, no? Que s'ha d'insistir, s'ha de fer sempre en temes de criteris tècnics, és a dir, jo crec que perquè això funcioni un dels elements capdals d'aquesta nova societat és que estigui gestionant uns criteris de professionalització.
Saurí preveu que d'aquí un any els usuaris de Renfe haurien de notar una millora del servei de Rodalies gràcies al gran nombre de treballs que s'estan fent a la xarxa ferroviària. Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I des d'avui ja es pot comprar l'abonament únic de tren i autobús per viatjar de manera il·limitada per tot l'estat.
El bitllet permet agafar durant 30 dies trens de Rodalies, mitjana distància, el servei Avant Barcelona-Tortosa i autobusos regulars de competència estatal. Els trens AVE i l'Avant Barcelona-Tarragona queden fora de l'abonament, que costa 60 euros pels adults i és unipersonal. Per als joves d'entre 15 i 26 anys costa 30 euros i per als menors de 15 és gratuït. Es podrà començar a utilitzar a partir de dilluns que ve, 19 de gener. L'abonament únic es pot adquirir en taquilles, màquines d'autovenda o al web de Renfe i els operadors d'autobusos. En el moment d'adquirir el títol, els usuaris rebran al correu un codi PIN personal que servirà per bescanviar l'abonament únic o fer qualsevol transacció. En el cas dels joves i els menors, també cal fer un registre previ.
I des d'avui a Barcelona es tallarà el trànsit al carrer de la Diputació entre els carrers de Llançà i Tarragona pel començament d'una nova fase de les obres de prolongació de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El trànsit es desviarà pels carrers d'Entença i Calàbria, cap a Aragó, fins al carrer de Tarragona. S'ha habilitat un carril bici bidireccional, s'ha hagut de canviar una parada d'autobús i també està garantit l'accés dels veïns de la zona. Més endavant, a finals de mes, hi haurà més restriccions de trànsit per poder fer el muntatge de la tuneladora que excavarà la galeria per on s'extraurà la terra excavada per fer el túnel de prolongació de la línia.
Des d'aquí, molta paciència pels veïns, doncs, per les obres i acord també entre la Generalitat i l'Ajuntament de Celrà. Això per tirar endavant la variant que ha de desviar el trànsit de la C66 perquè no passi pel centre del municipi.
Es tracta d'una reivindicació que fa anys que fan els veïns.
Celrà té uns 5.000 habitants, però cada dia hi passen fins a 15.000 vehicles, seguint la carretera C66 que creua el municipi. La carretera és de la Generalitat i, segons l'acord, passarà a ser de titularitat de l'Ajuntament. Així, el consistori podrà planificar actuacions. A canvi, el vial perimetral que passa pel polígon, format pels carrers Nòria, Ter i Llevant, seran de titularitat de la Generalitat, perquè pugui convertir-los en la nova variant. L'alcalde David Planas explica quines actuacions faran.
Per fer voreres més amples, per posar i més impediments perquè els cotxes no corrin i llavors els cotxes ja veuran que és més útil passar per la variant nord que no pas pel centre del poble.
Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I al matí de Catalunya Ràdio fa dies que posem el focus sobre un fenomen, que és el fenomen del sense llar, que en la darrera onada de fred ha tingut conseqüències dramàtiques. Doncs bé, ahir, en la represa del curs polític, l'oposició a Barcelona ha carregat contra el govern de Jaume Collboni per la manca d'una resposta clara.
Sentim a Josep Rius, de Junts per Barcelona, i a l'Hisenda Alemany, d'Esquerra.
No fa ni una setmana que es va activar l'operació Fred. D'aquests 2.000 persones que va recomptar l'Arrels Fundació, doncs només va habilitar 200 places. Per tant, d'una manera totalment insuficient, com s'està veient.
Unes 5 setmanes que jo valoraria com a dramàtiques i que no han tingut una resposta clara o contundent per part del govern municipal. En les darreres 5 setmanes han mort 5 persones al carrer.
Des del consistori, la regidora de Salut, Marta Villanueva, defensava les diverses actuacions de l'Ajuntament per fer front a aquest fenomen.
A mesura que tinguem novetats sobre quina és la situació climatològica a la ciutat, doncs aquesta fase es pot allargar, perquè la prioritat que tenim és la de poder donar resposta a les necessitats de les persones que viuen en situació de sense llar.
Podeu recuperar un reportatge que vam fer al matí de Catalunya Ràdio passant una nit sencera a Barcelona, parlant també amb persones que dormien al ras, al web catradio.cat. Allà hi trobareu el reportatge que vam fer arran també de la mort de dues persones que vam veure la setmana passada per fred, una a Barcelona i l'altra a Badalona. Ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia.
La primera. There's Ready or Not, Here I Come, del Jackson 5, un dels temes inclosos a la banda sonora d'una batalla tras otra que ha estat la gran guanyadora dels Globus d'Or que s'han entregat aquesta nit a Beverly Hills. La pel·lícula de Paul Thomas Anderson amb Leonardo DiCaprio s'ha endut 4 guardons. Pel que fa a les sèries adolescents també s'han endut 4 i la coproducció catalana Cirat no s'ha endut cap dels dos guardons als quals optava. I la segona. Això és Tristany i Isolde. Aquesta òpera de Wagner torna al Gran Teatre del Liceu aquest vespre amb les veus de la soprano noruega Lise Davidsen per primer cop en el paper d'Isolde i el tenor nord-americà Clay Healy com a Tristany. El muntatge el dirigeix Susanna Malky i el disseny escènic és de Bàrbara Lluc.
I la tercera.
No mucho acumulado por ahí viajando.
Avui actua al Teatre Condal de Barcelona Xaron, la guanyadora del concurs Drag Race. Serà un concert de grans clàssics, cançons referents del cinema i la televisió, entrellaçades amb humor, històries de Hollywood i crítica a l'actualitat. L'actuació començarà a les 8 del vespre i encara es poden adquirir entrades.
Siempre en busca de las estaciones que llegarán más tarde. Espero más y sigo hacia adelante.
I pel que fa als esports, evidentment, Robert Prat, bon dia. Destaquem
bon dia.
El 5-0 del Sabadell contra el Marbella.
Sí, i que manté el lideratge a primera ref. Imparable, el Sabadell, sens dubte.
Doncs posem l'himne, no? Una mica. Vinga, honor al Sabadell.
Som-hi!
Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors.
És, sens dubte, la notícia del dia. La resta ja d'esports, doncs, ja ho explicarem
sí,
després.
Sí, ja ho explicarem, no?
Va, que el Barça continua el seu cicle guanyador amb el títol de la Supercopa. 3-2 davant del Madrid.
Madrid molt lluitador, però que va ser incapaç de superar el Barça, liderat per Rafinha amb dos gols, un de Lewandowski i Lamine Yamal.
Sí, com sempre, al final, quan la final és un clàssic, tens moltes ganes i tothom sap que teníem ganes del partit de Lliga i ho hem demostrat.
Des del Madrid, Xavi Alonso minimitza la derrota.
Una competició... La de las que tenemos la menos importante, ahora hay que mirar para adelante, intentar recuperar a la gente, recuperar el estado anímico y tirar para adelante.
Joan Laporta, president del Barça, reconeix fredor, però respecte amb el president del Madrid, Florentino Pérez.
Al final del partido, y bueno, nos hemos saludado al principio del partido y al final del partido me ha dado la enhorabuena mucha cordialidad, ¿eh? Yo creo que eso que corresponde a mí. Si hubiera sido al revés, pues hubiera pasado lo mismo.
A la Lliga, l'Espanyol va empatar 1 al camp del Llevant, amb gol de Carlos Romero, també a primera Rayo 2, Mallorca 1, i mentre el Sabadell continua guanyant de 5 en 5, l'Europa ha de trobar un camp en 24 hores per jugar diumenge a primera ref, ja que Can Dragón no està en condicions. La Lliga no autoritza una moratòria. En bàsquet, el Barça i el Joventut es classifiquen per la Copa de Bàsquet. El Girona queda fora amb la derrota davant el Baskonia.
I avui a les 11 en parlarem a l'Àgora Esportiva amb Ramon Bes, amb Carme Barceló, amb Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, precisament, hem de saber per què val la pena llevar-se avui amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui val la pena llevar-se per felicitar Jeff Bezos pel seu aniversari. En fa 62 i la veritat és que de motius per felicitar-lo n'hi ha molts. El podeu felicitar, per exemple, per ser un visionari. Aviam, és cert que Jeff Bezos no ha inventat res, ni el comerç electrònic, ni la globalització, ni el treball precari, però no se li pot negar el mèrit d'haver perfeccionat aquesta fórmula fins al punt d'aconseguir una distància mai vista, des de que es va abolir l'esclavitud, entre el que ell extreu de la societat i el que li retorna. Mai a la història moderna ningú no havia fet tant de mal al comerç local ni als drets dels treballadors, i mai ningú no havia pagat tan pocs impostos per tants beneficis. De motius per felicitar Jeff Bezos pel seu aniversari n'hi ha molts, però jo crec que si per alguna cosa se l'ha de felicitar és per la seva eficiència. Mai ningú no havia estat tan eficient en la idea de fer del món un lloc pitjor.
Per arribar al punt de 2/4, cançons sobre la Supercopa.
Artistes que han sortit reforçats de derrotes. Perquè si tu mires la premsa de Madrid, una vegada més, el Madrid sale reforzado.
Ah.
Per tant, doncs...
I Xavi Alonso també.
I Xavi Alonso també. Per tant, Taylor Swift va perdre els drets sobre els màsters de les seves cançons, els va tornar a gravar i ho va petar, per dir aquí. I també va sortir reforçada, no d'una derrota, sinó de la seva infantesa, perquè va ser una mica fotuda, perquè va patir assetjament escolar. Celine Dion, a qui deien Canine Dion, perquè tenia les dents una mica sortides. Miénteme, condena, me encadena, me seduce, me hace tuya, hasta que muera de dolor. I ni Bisbal ni Helena Gadel no van guanyar OT, però vaja, ni falta que els fa.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Ens anunciava al matí de Catalunya Ràdio, a les 6 del matí. Els pagesos donen per acabada la protesta al Port de Tarragona.
Ho ha explicat al programa el portaveu del moviment Revolta Pagesa, Eduard Escolà.
Necessitàvem alguna garantia més, però sembla ser que ha arribat a instàncies del president i sembla doncs, que tindrem una reunió amb el president de la Generalitat.
Tot això després de la reunió d'ahir amb el conseller d'Agricultura, que els va oferir defensar conjuntament els seus interessos davant l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. De moment, queden actius dos talls més, a la C-16 i a l'AP-7.
I ja són més de 500 els morts i milers dels detinguts a l'Iran en les protestes contra el règim dels ayatollahs després de dues setmanes de manifestacions.
El president iranià Massoud Pezeshkian acusa els Estats Units i Israel d'estar al darrere de l'onada de protestes.
Els Estats Units i Israel són aquí, donant instruccions a aquesta gent, dient-los endavant, us donem suport.
Donald Trump assegura que líders iranians li han trucat per negociar.
I Trump ja ha ordenat a l'exèrcit que prepari un pla per envair Groenlàndia, però ha topat amb la resistència dels càrrecs militars.
En aquest context, el primer ministre suec Ulf Kristersson ha sortit en defensa de Dinamarca amb un recordatori a Trump.
Al contrari, els Estats Units haurien de donar les gràcies a Dinamarca per haver estat un aliat molt lleial a l'Afganistan i l'Iraq al llarg dels anys. Més de 50 soldats danesos han pagat el preu més alt per aquesta lleialtat.
I reunió a Barcelona aquest migdia de la direcció del Partit Popular amb el nou model de finançament sobre la taula.
Tant el PP com Junts per Catalunya rebutgen el nou model pactat pel PSOE i Esquerra per raons ben diferents. Els de Puigdemont defensen sortir del règim comú i Toni Castellà, vicepresident de Junts, en declaracions a Catalunya Ràdio.
És molt possible posar un addicional en la qual s'excepcioni a Catalunya, no? A l'OFCA, i per tant s'ha encetat un procés de negociació bilateral amb l'Estat en el qual s'estableix els requisits d'un sistema del concert.
Avui entrevistarem al matí Oriol Junqueras i Alicia Romero, consellera d'Economia. I també aquest matí es reprèn a l'Audiència Nacional el judici contra l'expresident Jordi Pujol, els seus fills i també diversos empresaris.
Està previst que entre avui i dijous desfilin davant del tribunal 32 testimonis, molts vinculats a grans grups empresarials com Copisa o Isolux.
I previsió també destacada del dia. Avui es constitueix l'operadora Rodalies de Catalunya.
El resultat serà una empresa mixta entre la Generalitat i Renfe, majoria accionarial per l'operadora ferroviària i més pes pel govern al Consell d'Administració. Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació del Transport, en declaracions a aquesta casa.
Ha d'haver-hi sempre una entesa, no? que s'ha d'insistir, s'ha de fer sempre en temes de criteris tècnics. Jo crec que perquè això funcioni, un dels elements capdals d'aquesta nova societat és que estigui gestionant uns criteris de professionalització.
I lligat amb això, una informació de servei.
Sí, des d'avui ja es pot comprar l'abonament únic de tren i autobús per viatjar de manera il·limitada per tot l'estat. El bitllet permet agafar durant 30 dies trens de Rodalies, mitjana distància, el servei avant Barcelona-Tortosa i autobusos regulars de competència estatal.
Tot això després d'una matinada en què hem seguit els Globus d'Or.
Les grans guanyadores han estat una batalla tras otra pel que fa a les pel·lícules i Adolescents pel que fa a les sèries. Totes dues s'han endut 4 guardons. La coproducció catalana Cirat no ha guanyat cap de les dues categories en les quals estava nominada.
I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado.
Que avui van encartades, Ricard, en publicitat d'Iberdrola, que celebra 125 anys. Comencem amb el diari Ara, que obre l'edició explicant que la brutal repressió a l'Iran no atura les protestes i que hi ha centenars de morts i morgues desbordades, segons les xarxes d'activistes. Acompanya la notícia amb una fotografia dels aldarulls, però la gran foto de portada és pel Barça, que ha guanyat el primer títol de la temporada. L'Iran també ocupa bona part de la resta de portades. El País parlen també de centenars de morts per la repressió de les protestes i La Vanguardia explica que Trump sospesa atacar l'Iran per donar suport al moviment de protestes. El tema El Periódico explica que Alberto Núñez Feijóo proposa reformar el suplicatori dels parlamentaris. Vol evitar així que el president Sánchez pugui eludir la justícia si és investigat. El diari també diu que la intel·ligència artificial busca més ingressos per evitar una bombolla. El Punt avui dedica la portada a la generació Z, marcada per les xarxes socials, i acabem amb La Razón, d'una enquesta que assegura que si avui hi ha hagués eleccions espanyoles, el PP i Vox plegats aconseguirien 94 escons més que la suma del PSOE i Sumar.
Avui a Manresa es desperten amb 0 graus. Al migdia arribaran els 14 i a Tortosa ara mateix tenen 4 graus amb una màxima prevista de 16. Avui demà pujarà també la temperatura i el temps serà molt tranquil a la resta de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui estem tenint un matí més suau. Únicament ha baixat la temperatura a l'Empordà i a l'Ebre perquè han calmat el vent i avui al migdia es preveuen temperatures màximes de fins a 15 o 16 graus a la costa. Tot això en previsió de força sol, només amb algun banc de boira puntual i núvols prims que deixaran el cel emblanquinat tot el dia.
I avui que continuen dos talls, recordem, a la C-16 i a l'AP-7 pels les protestes dels pagesos, tot i que la protesta al port de Tarragona sembla que la donen per acabada, tal com consentíem ara fa pocs minuts en un pagès que ens ho explicava. Arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. A vegades els fenòmens més locals expliquen l'estat general del món. Així passa amb l'enèsima revolta pagesa d'aquests últims dies a Catalunya, en la qual la nostra gent del camp ens està advertint dels perills d'una globalització desaforada. Els pagesos fan bé de queixar-se, perquè acords com els de Mercosur els fan competir de tu a tu amb països que tenen criteris i exigències de producció molt més baixes. Molts liberals diuen que la lliure competència ho arregla tot, però sovint cal que les administracions intervinguin a la llei de la selva. Perquè sense pagesia no només ens quedarem mancats d'alimentació de qualitat, sinó també de paisatge i, finalment, d'història. Els grans països del món estan reaccionant contra el mercat global, però nosaltres no tenim exèrcit ni capacitat de posar aranzels. Els nostres pagesos, pobrets meus, només ens tenen a nosaltres.
Despertes avui, Canalies.
Bon dia, amb la música de Britney Spears, evidentment, i Baby One More Time. I és que tal dia com avui, un 12 de gener, però de l'any 99, la cantant va publicar el seu primer àlbum, que precisament va titular com aquesta cançó. El disc es va convertir en un èxit brutal. Va vendre més de 30 milions de còpies a tot el món.
Què ha passat aquest matí, de dilluns, als matiners de Catalunya Ràdio?
Avui hem connectat amb el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, amb l'Oriol Serra, que ha estat seguint, evidentment, tota la gala dels Globus d'Or. Li hem preguntat com ha viscut precisament aquesta gala i el cert és que no li ha acabat d'agradar massa.
Per mi, aquestes gales són totes molt pesades. També hi ha moltes pauses publicitàries, que a banda de pagar, també t'has d'empassar la publicitat. I són unes pauses llarguíssimes. En fi, és la pel·lícula que hauríem hagut d'estar veient aquest vespre en comptes d'empassar-nos la gala. Perquè hem vist molts plors, hem vist unes actuacions melodramàtiques de l'escenari. T'han entregat un premi.
Una mica més d'emoció, no? I a tot això, quan són festes, on?
Doncs mira, avui engega la festa major d'hivern de la Canonja. Des d'avui es podrà visitar l'exposició del Seguici Popular al Castell de Mar Ricard, on es podran veure els elements del Seguici Popular, com el Vall de Diables, el Mamut de la Canonja, el Mico i la Mica de Canonja...
El Mamut també el veuran?
Sí, tot. El Mico i la Mica, els nanos i els gegants de l'Orfeó Canongí i el Ball de Gitanes de l'Orfeó Canongí.
I a la xarxa, Joan Vilaplana, que s'ha fet viral avui.
Doncs mira, avui hem de parlar d'un programa mític de TV3 amb 40 anys d'història. Ricard, ara sentiràs Cèlia Espanya i la meteoròloga de TV3, Gemma Puig, cantant-ne la sintonia. A veure si saps quin és. Sí, no?
Jo
veig que no.
Temps de neu.
Exacte. El programa dirigit per Antoni Leal va celebrar dissabte aquest 40è aniversari amb baixada de torxes multitudinària a l'estació de Masella, que va congregar diverses cares conegudes de 3CAT per esquiar per les pistes d'aquesta estació de la Cerdanya.
Encara es fa el programa, eh? Encara...
Sí.
Avui hem rebut el missatge de Noemí Font, de Vilassar de Mar. Fa uns dies es va posar en contacte amb la bústia de queixes per denunciar que no podia apuntar la seva filla, que té un 85% de discapacitat, a la piscina municipal. El motiu és que l'obligaven a pagar una quota a ella també, si es volia ficar a la piscina amb la seva filla. Després de denunciar la situació, l'Ajuntament de Vilassar ha anunciat que a partir d'ara el consistori assumirà les quotes de les persones que acompanyin els usuaris amb discapacitat.
Doncs estem molt contents, la veritat,
per altra banda, ens quedem parats que una cosa com aquesta doncs, l'haguem hagut de lluitar insistint i denunciant el cas a les xarxes i als mitjans de comunicació.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb lleugers avenços. L'IBEX obrirà avui des dels 17.650 punts i encadena 7 setmanes de crescudes. A Wall Street els índexs van tancar divendres de color verd després que se sabés que ha disminuït la taxa d'atur dels Estats Units. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
S'obre el taló i veiem una parella estalviant a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Dos llestos, molt llestos.
Que gran.
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvia amb la malla de 3 quilos de patates.
A 0,99 el quilo, un 36% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
Temps per la tertúlia.
L'habitatge té un usos, tens usos ara mateix que no són els que teníem fins ara.
M'ha fet tocar el cel, però està
Xava,
molt bé,
perdó,
també
molt, Xava,
sentir
perdó,
una Beatriz.
El què?
Ah, si esteu a punt.
Ah, estem a puntíssim.
El nivell només pot millorar.
Com es diu aquest programa?
No és difícil el nom, no és difícil.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
La tarda de Catalunya Ràdio.
A la tarda aprenem coses.
L'Eixample de Barcelona és una imposició de Madrid.
Tal qual, és exactament així.
A la tarda ens divertim.
És el primer Jacob que truca aquesta temporada. Sou molts Jacobs a la família?
No, sóc l'únic, de moment.
De moment què vol dir? Que potser...
No.
Ah, bé. A la tarda, exclusives. Tenim declaracions exclusives del rei Gaspar a Catalunya Ràdio? Document històric d'aquesta nit.
Document històric? Com s'han portat aquests nens?
Ui, s'han portat molt i molt bé.
A la tarda, tenim de tot.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem amb aquestes novetats de la 6 pel que fa a la protesta dels pagesos d'aquests darrers dies. Novetats que hem conegut en directe en aquest programa, perquè els pagesos aixequen les protestes. De moment, les del Port de Tarragona. Sí, ho ha avançat el portaveu de Revolta Pagesa, Eduard Escolar, fa una estona aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Necessitàvem alguna garantia més, però sembla ser que ha arribat a instàncies del president i sembla doncs, que tindrem una reunió amb el president de la Generalitat. I
per tant, aixecareu el tall.
Sí, aquí al Port de Tarragona anirem, ens aixecarem, anirem desmuntant tot el que tenim muntat i agafarem els tractors i marxarem cap a casa nostra.
Això pel que fa, com sentíem, al Port de Tarragona. Per ara es mantenen els talls a la C-16 entre Casserres i Berga i a la P-7 entre Borrassà i Vilademuls. Tot això després de la reunió d'ahir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que els va oferir anar a l'una per defensar els seus interessos davant l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
Faig una crida al front comú per definir què demanem amb el Mercosur. Clàusules mirall, controls en fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic per compensar els sectors o els agricultors que es vegin afectats, com també, evidentment, que tinguem una PAC fàcil amb els diners necessaris.
Els pagesos asseguren que amb l'acord de Mercosur no poden fer front a l'arribada massiva a Europa de productes de Llatinoamèrica més barats i sense els mínims de qualitat i seguretat que aquí se'ls exigeix. Per tant, pel que fa a aquestes protestes pageses, la notícia és aquesta hora, que s'aixeca ja el tall al Port de Tarragona i que a les 9 del matí hi haurà assemblees per decidir què passa amb els dos talls que queden pendents, el de la C-16 entre Casserres i Berga i el de l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls. Pel que fa a l'actualitat internacional, pendents també aquest matí de l'Iran, on ja són més de 500 els morts en les protestes contra el règim integrista després de dues setmanes de manifestacions. El president de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'atiar les protestes d'aquestes dues setmanes, de sembrar el caos i el desordre. Teheran avisa que si els ataquen, respondran amb atacs contra les bases nord-americanes al Pròxim Orient.
Els Estats Units i Israel són aquí, donant instruccions a aquesta gent, dient-los, endavant, us donem suport. Són els mateixos que van colpejar el nostre país i van matar els nostres joves i nens, i ara els donen ordres. Fes això, et fem costat. Fes actes de sabotatge i tindràs el nostre suport.
En aquest escenari, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha donat suport als manifestants. Milers de persones també han protestat contra el règim iranià a Londres, París, Berlín i Lisboa.
Un altre dels fronts que ha obert Trump és Groenlàndia. El president nord-americà ha ordenat a l'exèrcit del seu país que prepari un pla per envair aquest territori europeu, però ha topat amb la resistència dels càrrecs militars.
Els caps de l'Estat Major han declarat que aquest moviment podria ser il·legal i no tenir el suport del Congrés. Així ho recollia el diari britànic The Mail on Sunday. El primer ministre suec, Ulf Kristensson, ha retret a Trump les seves acusacions a Dinamarca de deslleialtat. Li recorda que els danesos han perdut vides com a soci dels Estats Units.
Els Estats Units haurien de donar les gràcies a Dinamarca per haver estat un aliat molt lleial a l'Afganistan i l'Iraq al llarg dels anys. Més de 50 soldats danesos han pagat el preu més alt per aquesta lleialtat.
Betalat det yttersta priset för den lojaliteten.
I Cuba rebutja el desafiament de Trump.
En un missatge a la seva xarxa social, el president dels Estats Units anima el govern cubà a arribar a un acord amb ell abans no sigui massa tard. Si no, diu, l'illa deixarà de rebre petroli veneçolà i diners. L'economista i doctora en polítiques públiques de la Universitat de Nova York, Tamaris Bahamonde, calcula que un 33% del petroli que arriba a Cuba és de Venezuela. N'ha parlat aquesta emissora.
El tema de la crisi venezolana fue poner al gobierno cubano a reconsiderar algunas posiciones históricas, ¿no? Supongo que tendremos que esperar y creo que lo más importante es tener más claridad de a qué se refiere el gobierno de Donald Trump cuando dice que tienen que arribar a un acuerdo. Bueno, es que exactamente va a reclamar Estados Unidos que Cuba haga.
Trump ha afegit que li sembla bé que el secretari d'Estat Marco Rubio sigui el pròxim president cubà.
I aquí el nou model de finançament marca l'agenda de la setmana. Aquest migdia, Alberto Núñez Feijóo reuneix la direcció del partit a Barcelona.
Feijóo ha avisat que no servirà de res el que pugui dir la ministra Jesús Montero a la reunió de dimecres amb els consellers d'Hisenda. El rebuig, diu, és i serà frontal.
La nostra resposta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante i, por supuesto, esta resposta la tendrá.
I ho escenificaran també diumenge tots els barons reunits a Saragossa en plena campanya per les eleccions a l'Aragó. Des del PSOE, mentrestant, Pilar Bernabé creu que acabaran recapacitant.
Una vez pasen este proceso de negación y de trauma porque no lo veían venir, van a decir que sí.
Tot això després d'una matinada en què hem estat pendents també d'una nova edició de la gala de lliurament dels Globus d'Or a Beverly Hills.
Les grans guanyadores han estat una batalla tras otra pel que fa a les pel·lícules i Adolescents pel que fa a les sèries. Totes dues s'han endut 4 guardons. La coproducció catalana Cirat no ha guanyat en cap de les dues categories en les quals estava nominada.
Ho ha seguit el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Oriol Serra.
Adolescència i una batalla tras otra. Aquests són els dos títols que han sortit amb les butxaques plenes d'aquesta edició dels Globus d'Or. En el cas del llargmetratge de Paul Thomas Anderson, amb guardó a millor pel·lícula, direcció, guió i actriu secundària. Anderson ha agraït així el premi de la premsa especialitzada de Hollywood.
I got a double G. Amazing. Thank you very much.
Jesse Buckley, pel seu paper a Hamnet, i Wagner Moura, pel seu paper a The Secret Agent, han estat premiats com a millor actriu i millor actor, respectivament. En televisió, la minissèrie Adolescència també s'ha endut 4 guardons, entre els quals el millor protagonista i el millor secundari per Owen Cooper i Stephen Graham. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I seguim parlant de cultura perquè després d'un inici d'any molt fluix a totes les plataformes de streaming, Netflix torna a dominar les estrenes de la setmana.
Benvinguts a la Direcció General de Folklore i Tradicions.
Generalitat de Catalunya.
Al departament tenim dues feines. L'oficial és la d'oficina i no és perillosa.
Per l'absència...
Només hi ha una excepció que li pot fer ombra, la nova sèrie de 3CAT, Departament Amades.
I què és això que sentíem ara? Marc Garriga.
Com si fossin els Men in Black en versió esbojarrada i nostrada, els membres del Departament Amada s'ocupen del bestiari del país, de les seves criatures fantàstiques, que representa que aquí són reals. Arriba demà 3CAT de la mà del Terrat en format de fals documental i amb Anna Moliner i Van la Banda Oberto Romero. D'altra banda, tot i les crítiques pel final de la sèrie, Netflix segueix alimentant el fenomen amb el documental Una última aventura, Así se hizo Stranger Things, que està disponible ja des d'avui. I dijous estrenarà la minissèrie Agatha Christie, Les 7 esferes, on resol un misteri en tan sols 3 capítols. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa en plataformes, Netflix torna a ser protagonista. Divendres estrena El Botín, un trepidant thriller policia que Matt Damon i Ben Affleck. I Movistar Plus estrena avui The Ballad of Wallis Island, una de les cintes britàniques més importants de l'any passat. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
I ara música.
Ah!
És l'obertura de l'òpera de Wagner, Tristany i Isolde, que torna al Gran Teatre del Liceu aquest vespre amb les veus de la soprano noruega Lise Davidsen, per primer cop en el paper d'Isolde, i el tenor nord-americà Clay Healey com a Tristany.
El muntatge el dirigeix Susana Melki i el disseny escènic és de Bàrbara Lluc.
Òscar Callau.
Aquesta nova versió del gran drama romàntic de Richard Wagner és una de les apostes de la temporada de Liceu. Tristany i Isolde és un títol que ja des d'abans d'estrenar-se el 1865 tenia una reputació d'obra difícil de representar i de gran exigència vocal, un aspecte que confirmen els cantants Lise Davidsen i Clay Healey.
Aquest paper per mi ha representat el repte d'entendre-la a fons, perquè és una dona extremadament forta i jo ho havia de tenir clar vocalment, dramàticament, amb la música i a l'escena.
No hi ha marge d'error amb el paper de Tristany. Pot ser molt lent, pot ser molt ràpid, i en qualsevol dels dos extrems pot acabar amb tu.
Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
I dos apunts més de l'actualitat de les últimes hores. El Parc Astronòmic del Montsec d'Àger, a la Noguera, tanca la temporada amb més de 30.000 visitants.
El cicle Música sota les estrelles, amb concerts de Mariona Escoda, Jules, Manu Guigis, Judit, Nederman i Pau Figueres, entre d'altres, és una de les activitats consolidades de la programació habitual del parc. Durant el 2025 també s'hi ha celebrat l'11è Festival d'Astronomia i 1.200 persones han participat en les activitats de Nadal. De cara a aquest any, el protagonisme serà per l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'organitzaran activitats divulgatives, tallers i sessions especials al planetari per explicar aquest fenomen i també per planificar-ne l'observació des de les zones on serà complet. El recinte tornarà a obrir el 6 de febrer.
I un altre clàssic d'aquestes dades, el Dates, els 226 punts de recollida d'arbres i branques decoratives de Nadal a Barcelona estaran oberts fins dissabte que ve.
Abans de portar-los als punts de recollida, cal retirar tots els guarniments. L'objectiu és evitar que els abets s'abandonin al carrer o es llencin als contenidors de la brossa. Un cop acabada la campanya, el material recollit es portarà al viver municipal.
I els esports, Robert Prat.
El Barça, que es proclama guanyador de la Supercopa davant un Madrid combatiu, 3-2, dos gols de Rafinha, un de Lewandowski. A la Lliga, l'Espanyol empata 1 amb el Llevant, amb gol de Carlos Romero. El Barça i el Joventut es classifiquen per la Copa de Bàsquet i el Girona queda fora amb la derrota davant el Baskonia, mentre que l'Europa ha de trobar un camp en 24 hores per jugar diumenge a primera ref, ja que Can Dragó no està en condicions.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Una altra final guanyada al Madrid i la sensació que el Madrid segueix sentint-se inferior al Barça. A la prèvia amb el viatge forçat d'Mbappé perquè jugués uns minuts i ahir el partit amb el plantejament defensiu que va fer el Madrid. Xavi Alonso arribava per modernitzar el Madrid i al final els ha transportat al passat, al Madrid de Mourinho, pel joc d'ahir i per l'actitud d'alguns jugadors. El Barça segueix creixent, és una versió del Barça de Flick més madura i amb marge per créixer si guanya solidesa a la defensa i quan la Min recuperi el millor rendiment, que tard o d'hora d'arribar, els espera una bona temporada.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i estalvia amb els formats XXL. Ara, un quilo de burger mit de porc i boví per 6,39. T'estalvies un 20%. I 400 grams de pernil serrà reserva per 5,99. T'estalvies un 29%. Lidl, val la pena.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 2 graus sota zero a Roda de Ter, 1 grau sota zero a les Borges Blanques i 3 graus positius a l'Estartit. Avui, malgrat que fa fred encara a aquesta hora, ja ha començat a pujar una mica la temperatura i més que s'enfilarà al centre del dia, podem arribar als 10-12 graus a l'interior i fins als 15-16 graus a la costa, amb un dia que serà força assolellat, amb alguns bancs de boira molt puntuals a aquesta hora i capes de núvols prims que ens aniran creuant tot el dia. Demà podem tenir més boira a l'interior i alguns núvols a la costa. Segurament els núvols augmentaran més de cara a dimecres, però de moment no s'esperen precipitacions.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La meva mare viu sola i té diabetis. Un dia va caure a causa d'una baixada de sucre i allò ens va fer reaccionar. Cuideo ens va presentar una cuidadora i li van facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades les 24 hores. També vam afegir el servei de podologia a casa. Ara està més cuidada i més acompanyada. Cuideo!
Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seues vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Déu-n'hi-do els Emirats Àrabs, eh? Vull dir que és un lloc que...
Sí, ens van fer una reunió per explicar-nos més o menys normes...
Ah, sí?
Sí, sí.
Alguna norma destacable?
Que no ensenyem els ombros ni els genolls.
Els genolls, nada menys.
Sí.
No els agrada.
Els pantalons curts han de ser per sota dels genolls. Això em va quedar com molt clar.
Però no pots anar pas amb la xorra a l'aire, tampoc.
No, ara que es passejarà despullat amb els genolls tapats i les espatlles... Ningú va parlar de la Tita, aquí.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Entrevistarem el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, ara que els socialistes i els republicans han arribat a un acord per un nou sistema de finançament per Catalunya. Tots dos seran a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio.
Connectarem amb l'equip del programa que es desplaça a Groenlàndia, amenaçada per l'administració nord-americana, ara que Dinamarca admet que es troba entre l'espasa i la paret davant les intencions de Trump de quedar-se a l'illa.
També ens preguntarem què passa amb les famoses balises V16 amb el director de la DGT, Pere Navarro, i a 11:15, secció del cor, amb Laura Fa.
I a les 11, Àgora Esportiva. El Barça ha guanyat el primer títol de la temporada després d'imposar-se 3-2 al Madrid a la Supercopa.
Des de les 6 fins la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres vam estar pendents de les protestes per l'acord amb Mercosur. Fins i tot vam parlar amb un agricultor llatinoamericà perquè ens aclarís si treballaven amb pesticides il·legals a Europa.
Utilitzen productes que aquí estan prohibits, com certs pesticides.
Pesticides, sí, sobretot.
Hombre, no, pero ¿cómo crees, cabrón? Todo eso es un pedo fácil de solucionar. Cuando les lleguen las pinches papayas o los guachinangos o los tejocotes o los chicozapotes, todas esas frutas de mierda que ustedes nomás agarren y soplen tantito la piel.
Bufem la pell
i ja està. I pesticides fora.
Només, sí, home, sí,
o sigui que no hi ha problema, amb això no ens enverinaríem ni res.
Oh, a ver, sí soplen. Si no soplen, sí se van a morir, pero... O sea, ¿pero qué no soplan en Europa? ¿Ustedes tan difíciles?
No, pero aquí no soplamos. Aquí ya confiem que la fruita ve...
Bueno, sí que ens diuen... Sí que
a vegades s'ha de rentar una mica.
Sí, que la passem per la xeta. A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Avui es compleix mig segle de la mort de la gran dama de la novel·la policíaca, Agatha Christie, la més venuda de tots els temps. Sens dubte, la reina del misteri. Fins al punt que ella mateixa va protagonitzar un episodi que va deixar Anglaterra sense alè. Van trobar el seu cotxe a un centenar de quilòmetres de casa, amb documents personals i un abric al maleter. I d'ella, ni rastre. El principal sospitós va ser el marit, que poc abans li havia demanat el divorci. Finalment, la van trobar en un hotel, 11 dies després, registrada amb el nom de l'amant del marit. No va donar cap explicació, i el silenci, ja ho sabeu, és el millor aliat del suspens. Així doncs, avui és un bon dia per deixar volar la imaginació.
I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a O.E. Sherman.
Avui és un dia molt literari. Un 12 de gener van néixer Carme Riera, Jack London o Haruki Murakami, i va morir Agatha Christie. Per causes naturals a casa seva, sense gaire misteri, cosa que amb la seva trajectòria em sembla molt poc conseqüent per part seva. Avui també és bon dia per escoltar la cançó on algú es vanta d'haver escrit totes les cançons del món, de la primera a l'última. No busqueu més lluny, no mireu més fons, he estat jo, afirma. Sembla un bon protagonista per Borges, però és Pol Cluzelles, conegut com Petit Ibèric, que aquest novembre passat va treure disc, titulat Agost. Totes les cançons